Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i Estalvis. Amb Adam Martín.
S'ha acabat l'estiu. S'han acabat els excessos. S'ha acabat el picar a tota hora. Aquella canya. Aquell vermut, aquell gin tònic. Aquelles patates braves. Aquell arrosset amb la família. Ha arribat el setembre. Els gimnasos són plens de gent amb cara de remordiment, pujant a la cinta de córrer i fent body pump per expiar les penes de 2 mesos d'estiu en 2 setmanes. A la taula, enciam, amanides tristes, peixos bullits, pollastre a planxa. Dieta. Però com eliminem els excessos de l'estiu i com tornem a la rutina sense perdre la xaveta? Avui segurament un dels programes més útils que hem fet mai als Sants i Estalvis. Com tornar a la rutina sense perdre la xaveta? I el primer consell és molt senzill. Tranquils, que no n'hi ha per tant. Hola, comencem nova temporada dels Sants i Estalvis. Avui ho hem fet una mica dramàtic, és veritat, però volíem treure una mica de ferro la situació. Ens ha passat a tots, ens hem passat l'estiu doncs, relaxats, com és normal, a l'estiu és el que toca, amb tot això que estàvem explicant ara. I hem arribat al setembre, hem vist que el pantaló no acabava d'entrar com entrava el mes de maig o el mes de juny, hem vist que ens hem greixat uns quilets i volem posar-hi remei d'un dia per l'altre. I clar, el primer que fem sempre és intentar fer les coses massa ràpid, intentar arreglar en 2 dies el que hem espatllat, entre cometes, en 2 mesos. I normalment això vol dir sempre, de manera inevitable, doncs tornar a fer dieta. Ja sabeu que els Sants sempre, no només els Sants, de fet la majoria de dietistes nutricionistes amb una mica de seny, no recomanen que se segueixi una dieta. Què vol dir això? Clar, potser si no ho sentim mai al programa direu què està dient aquest paio. Ho hem dit moltes vegades, una dieta és una solució a curt termini, però a llarg termini no soluciona pràcticament res i, segons la majoria d'estudis, el que fa és normalment empitjorar les coses. Per què? Perquè fem una dieta molt restrictiva, amb molt poques calories, i després, al cap de 2, 3, 4 setmanes, quan veiem que comencem a perdre pes, ens relaxem i tornem a menjar de manera normal, a generar l'efecte rebot, guanyem més pes del que havíem perdut i així ens passem la vida. Què s'ha de fer per contrastar la dieta? Doncs no fer dieta. Això no vol dir menjar qualsevol cosa de qualsevol manera, sinó que el primer que hem de fer és posar una mica de seny i posar una mica d'ordre. I aquesta segurament és la paraula clau, posar ordre. L'ordre és fonamental. He passat l'estiu doncs, sense horaris, dinant a les 5 de la tarda i sopant a les 11 de la nit, i el primer que necessita el cos és tornar a la rutina. No és només un consell per posar ordre perquè sí, de manera kantiana, perquè és el que toca. Diem que posem ordre perquè l'ordre, la rutina, la repetició, ajuda al cos a treballar a tots els nivells. Les hormones ho necessiten el nostre metabolisme, en general el cos necessita saber què ve a continuació, i això és una cosa que li podem ensenyar fent sempre les coses al mateix moment, a la mateixa hora. Esmorzar sempre a la mateixa hora, més o menys, dinar sempre a la mateixa hora, berenar a la mateixa hora, sopar a la mateixa hora, anar a dormir a la mateixa hora i sempre més o menys la mateixa quantitat d'hores, llevar-nos més o menys a la mateixa hora, etc. Això ens connecta amb el ritme circadiari, que és aquest ritme que determina molts processos corporals i fa que abans del què hem de menjar, el com comença a funcionar. El cos comença a treballar com ha de treballar més enllà del caos de l'estiu. Per tant, el primer consell és el com, posar ordre. I ara ens posem amb el què. I el què vol dir, avui ho farem de manera molt general, sobretot reduir determinats productes alimentaris, em nego a dir-ne aliments, determinats productes alimentaris, que sabem, segons els estudis, que tenen una mala relació amb la nostra salut o que la nostra salut té una mala relació amb aquest tipus de productes. D'entrada, els sucres afegits. Aquests, si heu de començar a eliminar alguna cosa abans de començar a embolicar-vos en dietes i en productes estranys, mireu de reduir o d'eliminar totalment el sucre que us poseu al cafè del matí, el sucre que us poseu al iogurt, el sucre que poseu a tot arreu. Només eliminant això ja aconseguirem un gran avantatge. I després mirar de determinar en quins dels productes que ingeriu de manera habitual trobem sucres afegits amagats o que no se'n manifesten. Tots sabem que en un refresc hi ha sucres i si no ho sabeu us ho explico. Per tant, per beure millor aigua i deixar els refrescos per moments molt puntuals. Però després hi ha molts productes, moltes salses, molts liquats, moltes històries d'aquest tipus que contenen els industrials sucres afegits amagats per allà perquè així fa que siguin més palatables i fa que siguin millors. Hem de detectar, obrint la nevera, mirant el nostre rebost, quins d'aquests productes tenim a casa i no diré llançar-los perquè menjar no es llença, però si un cop ens els haguem acabat, no tornar-los a comprar. Per tant, el primer consell que us donaria avui pel que fa al què seria intentar detectar on hi ha sucres a la nostra dieta i eliminar aquests sucres. I quan parlo de sucres, no parlo dels sucres que hi ha de manera natural als aliments com la fruita, com els cereals, etc. Parlo dels sucres que hi ha afegits, tots aquells sucres que es posen de més per aconseguir un efecte organolèptic determinat per un producte i que fa que en mengem en excés. Una altra cosa que podem fer també per millorar tot allò que hem estat fent malament, entre cometes, a l'estiu i per millorar la nostra salut, apostar pels aliments frescos. Què vol dir un aliment fresc? Un aliment fresc no és aquell aliment que es troba dins d'una nevera al supermercat, sinó que és l'aliment de tota la vida. És a dir, l'aliment que pràcticament no es ven empaquetat i que és un aliment, el que alguns anomenen aliment real o aliment de veritat. La carn, no l'embotit, la carn, el peix, no el surimi, el peix, peix enllagunat també valdria, els ous, la fruita, les verdures, els llegums, els cereals en gra sencer, les patates, etc. Tots aquests productes són saludables amb l'excepció de determinades patologies. Hi ha algunes persones que no poden prendre determinades verdures o determinades fruites o la carn o algun peix, etc. Però en general, per la majoria de la població, és un bon consell incrementar tots aquests grups d'aliments. Sobretot donant preferència especialment a grups com les verdures, que han d'estar presents a cadascun dels àpats, la fruita, que per molt que us diguin que la fruita engreixa després de l'àpat, que si prens fruita a la nit, no sé què, tot això no és cert. Com a mínim els estudis ens diuen que no hi ha cap base científica raonable que justifiqui aquests arguments que són una mica peregrins i una mica estranys. Per tant, tots aquests aliments, com les verdures, com les fruites, com els llegums, els aliments, per tant, d'origen vegetal, han de tenir molta presència a la dieta, a una dieta saludable. Això no vol dir prescindir de la carn si no voleu, es pot prescindir de la carn si es vol i no passa res, però ha d'haver-hi presència de llegums i d'altres tipus de proteïna a la dieta. Per què insistim tant en els aliments frescos? No tant per les propietats dels aliments frescos, que sí, que també, però sobretot per les propietats negatives que tenen tots aquells aliments, o la majoria d'aliments, que no són frescos. Tots aquests productes empaquetats que arriben al supermercat, productes preparats, productes ultraprocessats, productes precuinats, que la majoria tenen en comú o bé que tenen un excés de sucres, o bé que tenen un excés de greixos de mala qualitat, o bé que tenen un excés de sal, o les tres coses alhora. Evidentment, aquests productes poden tenir un paper puntual en algun moment al llarg de la setmana, però no poden ser la base de la nostra piràmide alimentària. Han d'estar a l'extrem. Han de tenir un paper molt puntual per dies molt concrets i si podem estalviar-nos aquest paper puntual, fins i tot millor. Però de vegades tenim pressa, de vegades no tenim ganes de cuinar o el que sigui. Per tant, aliments frescos, reduir la quantitat d'aliments ultraprocessats seria un altre consell important per tornar a posar les coses a l'ordre.
Sants i Estalvis, amb Adam Martín.
I un altre consell ha sortit ara una mica sense voler. Evidentment, si comprem més productes frescos, això vol dir que hem de passar una mica més d'estona a la cuina. Passar estona a la cuina no vol dir estar mirant com un producte s'està fent durant tota l'estona que l'estem preparant. Vol dir organitzar-se una mica, vol dir tenir quatre nocions bàsiques de cuina. Quan parlem de cuinar no volem ser Ferran Adrià a la cuina, sinó que volem senzillament salvar una mica la nostra salut a través d'allò que estem preparant. Preparacions senzilles, sense complicar-nos la vida i que siguin saludables, que vol dir al vapor, fregits amb molt poquet oli. El fregit no seria un tipus de cocció recomanada, per tant, només per moments puntuals, però sí que podem saltar els aliments al forn, al microones, bullit, vapor, etc. Tots aquests tipus de coccions a la planxa són les consideren saludables. Això no vol dir que la cuina hagi de ser avorrida, perquè estem dient que les coses s'han de bullir quan està a la planxa. Hi ha mil combinacions possibles, hi ha mil salses que podem afegir que també són saludables per millorar el sabor i per millorar el gust d'allò que estem menjant. Avui no explicarem receptes, ni explicarem més consells, això ho anirem fent al llarg del que queda d'aquesta temporada, però sí, com a mínim, que us quedi clara aquesta idea. En una dieta saludable ha de tenir un paper fonamental la cuina, i hem de cuinar. Si no tenim temps, doncs, que sol passar i ens passa a moltes persones, ens hem d'organitzar una mica millor, planificar i simplificar allò que estem cuinant. No vol dir no tinc temps, no cuino, vol dir no tinc temps, cuino coses més senzilles. Al capdavall, quan comprem un producte que ja està preparat al supermercat i tornem a casa, igualment hem d'invertir un temps en preparar allò. L'hem de treure del paquet, l'hem de treure del plàstic, l'hem d'escalfar, l'hem de posar al microones. La diferència de temps entre això i cuinar coses senzilles és absolutament mínima. És molt petita. I l'impacte que té sobre la salut aquest petit acte, aquesta diferència, és molt gran. Per tant, si no tenim temps, no vol dir que haguem de comprar productes precuinats, sinó que vol dir que hem de cuinar de manera més senzilla. Cuinar, per tant, seria un altre consell per tornar a posar la nostra vida en la ruta que toca. I si no tenim temps per cuinar durant la setmana o volem fer preparacions més elaborades, doncs podem apostar per dedicar unes quantes hores al cap de setmana a organitzar i a planificar la cuina de tota la setmana. Allò que s'anomena habitualment batch cooking, que és allò que s'ha fet tota la vida, que han fet les nostres àvies, d'organitzar els àpats per no perdre 4 hores cada dia a la cuina preparant àpats excepcionals. Les preparacions bàsiques les podem fer un dissabte durant 3 horetes a casa, mentre escoltem música, i després, quan arribi dilluns, dimarts, dimecres, algunes de les preparacions bàsiques, les que porten més temps, ja les tindrem fetes. Per exemple, si heu llegit que en algun lloc heu llegit que és important menjar arròs integral, però també sabeu que bullir l'arròs integral són 40 o 50 minuts i és una murga, doncs aquest arròs integral el podeu cuinar en un volum més gran, una quantitat més gran durant el cap de setmana, un dissabte, mentre estem fent una altra cosa, perquè no s'ha de mirar l'arròs mentre bull, que no passa res si no te'l mires. I després ja el tens preparat i te'l distribueixes, allò dura 3 o 4 dies a la nevera, en un envàs hermètic, i distribueixes aquella quantitat d'arròs al llarg de 3 àpats en 3 dies, per exemple. Un dia fas una amanida d'arròs i l'endemà fas un arròs amb verdures i amb llegums i l'últim dia poses l'arròs a dins d'un cap. És una idea. Però el batch cooking també ajuda a estalviar temps durant la setmana i a millorar també la nostra salut. Tot això són consells generals pel que fa al que hem de menjar i com hem de menjar. I després una altra cosa per tornar-nos a posar també una mica al dia, pel que fa a la salut, seria tornar a recuperar l'activitat física. Quan parlem d'activitat física, parlem d'exercici, evidentment, però no estem parlant d'exercici extenuant, no estem parlant de començar al gimnàs i perdre hores i hores allà suant com uns bojos. No estem parlant de passar-nos 60 minuts seguits a la cinta de córrer. Parlem d'incrementar el nivell d'activitat física. Això perquè és important. Primer, és important perquè, evidentment, fa que cremem més calories i, en general, és important que les calories que consumim a través dels aliments després les fem servir d'alguna manera. L'activitat física és una manera útil de fer servir aquestes calories. Després, perquè també, en general, millora la majoria de paràmetres corporals, millora la relació de les cèl·lules, les mitocondris de les cèl·lules comencen a treballar millor, genera hormones de la felicitat, això ho sabem, fa que el cor treballi millor, millora la nostra respiració, millora molts paràmetres que després no diré que ens allarguen la vida, però sí que ens la fan molt millor. Ens permeten fer coses com, per exemple, córrer darrere d'un bus que s'està escapant, sense tenir la sensació que el cor el tenim a la boca. Activitat física moderada, es diu sempre. La primera recomanació, tenir dues opcions perquè fa incrementar l'activitat física. Una és durant 30 minuts i 5 dies a la setmana, és a dir, 30 minuts i 5 dies a la setmana, caminar o córrer o fer una activitat moderada i intensa. Clar, quan ens diuen aquesta recomanació, és una mica difícil determinar què vol dir exactament moderada i intensa. Hi ha una manera de saber-ho, que és que quan estem fent aquesta activitat física, quan, per exemple, caminem, ens costa parlar. És a dir, no estem respirant pel nas, sinó que estem respirant per la boca perquè el cos ens està demanant més oxigen. Aquella cosa de... No? Aquesta sensació és la que ens diu el cos, el ritme respiratori, seria el quocient respiratori, en qualsevol cas, el que ens està dient que estem treballant a una intensitat mitjana-alta. I d'aquesta manera és com hem de fer l'activitat física quan sortim a córrer o quan sortim a caminar. Tampoc no cal començar a córrer al principi. Si teniu sobrepès o teniu obesitat o senzillament no esteu o no sou persones entrenades, el que podeu fer és començar a caminar i anar incrementant la intensitat a cada dia que sortim a caminar. És a dir, no fer sempre el mateix. No caminar sempre al mateix ritme. Anar canviant el ritme. Caminar de manera tranquil·la, com un cop ja ens sentim còmodes, incrementar el pas, fins i tot començar a córrer una mica fins que ens sentim extenuats i després, en comptes de parar i descansar, continua caminant de manera més lenta i repetir aquest procés durant diverses vegades. Això millorarà la nostra capacitat cardiorrespiratòria i farà que al final siguin capaços de fer més trams d'alta intensitat, que en definitiva és el que ens interessa. Per tant, el primer consell són 30 minuts durant 5 dies a la setmana d'activitat d'aquest tipus. Pujar escales i baixar escales també compta. Una altra cosa que es pot fer, si no teniu 5 dies, és fer-ho 3 dies a la setmana, però aquests 30 minuts o una miqueta més han de ser d'alta intensitat, el que en el món del fitness i d'exercici s'anomena HIIT, en qualsevol cas, activitats que realment portin el cor a una alta intensitat. Això no és recomanable per persones que no hagin practicat mai cap tipus d'activitat física d'alta intensitat. No ens tornem bojos ara i vulguem convertir-nos en Kilian Jornet a la primera de canvi. La meva recomanació seria començar a poc, caminant, després caminant i caminant ràpid, després caminant ràpid i corrent i tornant a caminar, etc. i deixar les activitats d'alta intensitat per quan estem una mica millor entrenats. Però quan ja el cos s'ha acostumat, aleshores sí que podem entrar en aquesta segona fase, que seria doncs, fer 3 dies a la setmana d'alta d'activitat d'alta intensitat. Un spinning, un pujar les escales corrent, coses d'aquest tipus. I després, una cosa que últimament es comença a parlar més i està molt bé que sigui així, que són els exercicis de força. Per què parlem tant últimament de la importància dels exercicis de força pel que fa a la salut? Doncs perquè sabem, s'ha descobert des de fa una bona colla d'anys, que quan fem que els músculs estiguin estimulats, quan un múscul rep un estímul d'intensitat elevada, és a dir, que fem que treballi, que s'esforci, genera una sèrie de substàncies que són beneficioses per l'organisme. És a dir, més enllà d'enfortir els músculs, que també és important perquè això ens assegura una bona mobilitat i ens assegura un bon envelliment i ens assegura no perdre massa muscular i ens assegura mantenir la massa òssia, quan aixequem un pes, una caixa a casa, a una criatura o el que sigui, els músculs, davant d'aquell estímul, generen una sèrie de substàncies de diferents noms, en les quals ara no entrarem, que milloren molts paràmetres corporals. És a dir, que en alguns casos podem dir que el múscul funciona com un òrgan secretor, com un òrgan endocrí, és a dir, que genera determinades hormones que, entre d'altres coses, milloren la nostra resistència a l'insulina, cosa que és positiva, milloren la lipòlisi, que és a dir, que és l'oxidació de greixos a les cèl·lules. Per tant, ens ajuden també, en determinats casos, a eliminar greix corporal, milloren també paràmetres cardiorrespiratoris, milloren també la relació amb els ossos, fan que l'assimilació de calci als ossos sigui millor, etc etc. Hi ha molts beneficis associats a això. N'hem parlat en algunes vegades amb especialistes en aquest programa i no està de més repetir-ho. Activitat, per tant, de força. Amb un gimnàs, l'ideal, si teniu quartos i teniu temps, és pagar-vos un entrenador personal i que us expliqui com s'han de fer bé aquests exercicis, que poden ser amb pesos, amb màquines, amb el vostre propi pes corporal, però sí que ha d'haver una persona experta al darrere que ens ho expliqui. Com que aquesta no és la situació ideal de tothom, una altra bona opció és seguir bones persones, bons entrenadors a les xarxes i començar de manera progressiva treballant amb el nostre pes corporal. Això... aquesta és una cosa que, sobretot pel que fa a les dones, els hi fa una mica de por perquè acaben tenint por de convertir-se en Hulka, però us asseguro que l'exercici de força és beneficiós en tots els casos i que no genera mai allò que s'anomena hipertròfia muscular, a no ser que treballis moltíssim. És a dir, que ningú, ni homes ni dones, es posaran com Hulk o com a Hulka treballant 2 o 3 dies a la setmana de manera intensiva, de manera moderada. Costa molt fer múscul, que li diguin els culturistes i que li diguin a la gent que es dedica al fitness. Costa molt, molt fer múscul i no us ha de fer por a aixecar-vos un dia, apropar-vos a les màquines, a les peses, a les flexions i als exercicis amb el propi pes corporal per millorar determinats paràmetres de salut que al final faran que ens trobem molt millor en el dia a dia. Doncs aquest és un petit resum d'algunes de les coses que, si us interessa el tema de la salut, podeu començar a fer, si és que no les esteu fent ja, per millorar la vostra relació amb l'entorn, amb la salut i amb la vostra relació amb el propi cos i amb la felicitat, en definitiva. A partir de la setmana que ve tornem al ritme habitual. Seran al programa determinats especialistes, experts en els seus àmbits per a ampliar i per portar més enllà alguns dels conceptes bàsics que hem explicat avui. Sants i Estalvis, ja ho sabeu, a Catalunya Ràdio, que estem al vostre costat per ajudar-vos si és que voleu a millorar la vostra salut. Fins la setmana que ve.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.